Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Hola, Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Teresa, què tal? Bon
dia. Hola, molt bon dia.
Hola, Màrius, com va? Bon dia.
Molt bé.
Hola, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Pablo, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Què, Tian?
Bé, bé, volem saber de qui era l'Opel Corsa Swing.
Meu.
Amb el que vas fer la bestiesa d'anar a dos concerts en 24 hores, una a Madrid
Mònica
i una...
Messi, mira, una persona el coneix molt bé, la Mònica Terribas, perquè és el Sergi Cotillas. Vam anar amb el Sergi Cotillas, amb els dos germans Domènech, un que treballa en aquests moments al periòdico, que és el Joan Domènech, i amb el seu germà, que és el Carles Domènech, que era, bueno, que li agradava molt la cervesa. Vaja, de fet, els ha trobat el camí de la vida perquè treballa d'AM. Perquè treballa d'AM.
Sí, però no perquè vegui.
No, home, ja. Espero que la gent sigui intel·ligent per entendre.
He d'anar aturant el Basté. En qualsevol moment pot dir alguna cosa inconvenient.
No, i després un altre company que és inclassificable, que era el Víctor Recolons, que viu a Madrid ara, que fa que així amb el cap, que és inclassificable, Mònica? Efectivament. Doncs amb aquests vam anar a un concert a Madrid i des d'allà ens en vam anar cap a Port de la Selva per continuar la ruta l'endemà per veure el mateix concert amb un
periòdic. És que ve de pas.
Sí.
Si vols anar a Port de la Selva, sempre millor passar per
era
Madrid.
Era gairebé inevitable.
I això era l'any 87.
Sí. Era un concert que hi havia quatre grups, que eren Big Audio Dynamite, Pretenders, UB40 i, sobretot, era U2.
Ah, que era l'objectiu.
Que era l'objectiu, sí, que era el concert d'un tour del Joshua Tree.
La diferència entre el Basté i el Carles Domènech és que el Carles Domènech ho ha continuat fent, això.
Sí, i tant.
Sí, ho ha continuat fent, sí, efectivament. Efectivament. Ho ha continuat fent amb
un ritme descomunal.
Descomunal.
Un ritme brutal.
Sí, amb un problema que és que sempre va haver els mateixos, perquè acaba sempre acabant amb els Love of Lesbian.
No, és broma. Ni un dia fora de casa.
Vas a un concert i és ell, o sigui, és una cosa...
Veu gent, coneixes gent.
Sí. No, deia tot això perquè Barcelona... Ha tornat a capitalitzar ara la música. És a dir, ara, amb uns preus, també deixa'm-ho dir, que són terribles. O sigui, l'altre dia vaig veure entrades de... Crec que eren Beyoncé, que hi ha entrades de... No sé, ara potser dic una barbaritat, si m'equivoco, em corregiu, eh? Però que hi ha la possibilitat de pagar, què, que eren 3.500 euros?
Hola.
No? Sí. Per veure... Clar, evidentment, no sé què...
Fan la cosa aquesta del preu variable, que és en funció de l'oferta que hi ha. I amb l'argument que així s'evita la reventa. Que, en tot cas, els diners que paga la gent, que és capaç de pagar la gent a la reventa per una entrada, no se'ls queden els revenedors, sinó que se'ls queden els artistes.
Mira, Experience Package.
Però és un argument una mica...
Experience Package. 2.685 més 357 de gastos. I VIP on Stage Experience Package, 2.185 més 291 euros de gastos. Que amb tots els meus respectes també per l'empresa que s'encarrega d'això.
D'enviar-te el mail amb l'entrada.
No, exacte. D'enviar-te que els gastos siguin 357 amb 50.
Fan,
tots els meus respectes.
Els gastos de què?
Fan la gestió molt carinyosa.
D'enviar-te el mail amb l'entrada.
Exacte. Sí. 357 euros de gastos.
Ara sí que he vist que m'he equivocat la carrera.
I que ens estem fotent grans.
No, has de ser el Garamendi.
No, però
per poder aquests concerts has de ser el Garamendi. No?
Sí.
Bueno, escolta'm una cosa.
Igual el conviden.
Em deixeu una... Avui tinc alguns temes que vull parlar amb vosaltres. Primer, ara parlem de la mort del Josep Maria Espinàs. Mm-hmm. Un moment parlem de la mort del Josep Maria Espinàs. Després parlarem d'aquesta notícia que avui treu el diari El País, que és que el PSOE registra avui sense Podem la reforma de la llei del Només Sí és Sí. I després parlem també d'aquest fitxatge que ha anunciat RAC1 mm-hmm. de Jaume Collboni per la llista del PSC, que és el nom de Lluís Rabell, una de les persones que encapçalava la llista del Catalunya Sí que es Pot. Després en parlem de tots aquests temes. Són les... Però abans, tenim una notícia a última hora. Són ja 600 morts a Turquia.
Oh, terrible.
No, això serà... I això anirà augmentant, perquè a més ens ho explicava la Mònica Usart aquest matí, que estem parlant que no només hi ha hagut un de 7,8, ens quedem amb el per la rèplica següent, ha estat de 6,7, que és una barbaritat.
Que ha afectat a Síria.
Que ha afectat a Síria, efectivament, la frontera. Ja, de moment, surten més de 600 morts. Veurem a partir d'aquí, i això fa 2 hores. Una altra. La Guàrdia Civil busca l'exparella d'una dona a qui han trobat mort aquesta nit de diumenge al seu pis de la localitat de Baullona, a Pontevedra. Tenia un fort cop al cap. La Guàrdia Civil ho ha confirmat a l'agència EFE, que ho investiga com un presumpte cas de violència masclista. De confirmar-se, seria la 8a dona morta a tot Espanya des de principis d'any. Mentrestant, continua la polèmica al govern espanyol per la llei del només sí és sí. El Ministeri d'Igualtat lamenta que el PSOE hagi tirat pel dret per registrar la seva proposta de reforma al Congrés. De fet, el Ministeri considera que és un moviment inexplicable perquè encara hi ha marge per l'acord i mostra la seva preocupació perquè el PSOE i el PP facin la pinça per fer una reforma que, diu, fa un pas enrere. I com dèiem, dels 600 morts d'aquest terratrèmol que hi ha hagut a Turquia, les víctimes són tant turques com de Síria, i també hi ha milers de ferits. Recordem que l'indret més afectat per aquesta sotregada és una ciutat turca, que es diu Gaziantep, que és la més poblada de la zona, amb 2 milions d'habitants. El president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ja ha anunciat l'activació de la unitat militar d'emergències i l'immediat transport aeri urgent per ajudar les autoritats en les tasques de recerca. Ara tornem.
Una bona formació és l'impuls d'un país.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Amb la formació professional, el futur és present. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
En aquesta vida pot ser un mes, o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes, o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Condueix-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
El millor és el molt millor preu. No tens excusa, perquè fins al 8 de febrer a la Sirena t'estalvies un 40% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Millor congelat, millor la Sirena.
Hola, sóc el teu jo del futur. I mira el que tinc.
Quin cotxe!
Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà. Troba la Opel Ponés.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Sisplau, sisplau. Abans de començar la junta de veïns, us volia dir una cosa. Per mi és com si tots, tots fóssiu fills meus. Apa, ja ho he dit.
De pare només n'hi ha un. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti algun més. Ja hi ha la venda al cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Platos limpios cada dia. Si derroche d'energia.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra a la teva botiga habitual, a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Llegir aquell rètol que diu sortida 17 ja és llegir més. Compleix el propòsit d'estalviar també i contracta l'assegurança de la teva mascota per tan sols 25 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
El perquè de tot plegat.
Un quart de 10. Mònica, vas conèixer l'Espinàs?
Sí, i tant, i tant. Jo he tingut alguns punts de sort a la meva vida i un va ser que, no ho sé, jo devia tenir 22 anys, vaig fer una feina amb en Joaquim Maria Puyal, a part de treballar la vida en un xip, que en Josep Maria Espinàs alguna vegada va venir i jo hi treballava, eh? Però amb el Quim vam fer un programa que es deia Un tomb per la vida.
I tant.
En el que l'encàrrec que a mi em feia el Quim era tota la documentació d'aquell programa. Aquell programa durava 3 hores i mitja de directe ja no sabem el que vol dir això, per endinsar-se en la vida d'una persona. I cada setmana estava dedicat a un personatge, a una persona del nostre país, i en Josep Maria Espinàs n'era un, no? I aleshores, des d'aleshores, vaig tenir l'ocasió de capbussar-me no només en la seva obra, no?, sinó en la seva vida, en els seus entorns, en la seva quotidianitat, i jo era més jove. I a partir d'aleshores, doncs, no hi vaig perdre el contacte. Després, professionalment, doncs, evidentment, el vaig poder entrevistar i veure'l en ocasions molt diverses, per motius diversos. Per tant, l'he conegut, i l'he conegut en la vessant que jo penso que són els llegats que realment queden, no?, que són els aprenentatges que ens venen per les actituds de les persones. Jo, aquest matí tu feies la reflexió de si arribàvem tard amb Espinàs. Jo crec que no, en el sentit següent. Jo crec que Josep Maria Espinàs no era un escriptor, un periodista que esperés que el glorifiquessin, ni que esperés dels altres grans reconeixements. Jo penso que Josep Maria Espinàs era algú que ens acompanyava en l'observació de la realitat, l'actitud de no jutjar res del que vivia i del que observava, sinó anar-hi sense priorismes i esperar a que la vida li donés les eines per escriure. I això és un aprenentatge i una actitud, no? Ell i la Roig, jo els reconec com a mestres en el sentit de mirar als ulls de la gent i escoltar, mirar i escoltar, mirar i escoltar i acompanyar les converses, no? Per aprendre dels altres, per esperar dels altres. I penso que aquest és el llegat que queda de fons. Al marge de l'obra, al marge del centenar de llibres, a marge dels apeus, a marge dels articles que han acompanyat generacions a l'Avui i al periòdico, i jo també, com a mare d'una persona amb síndrome de Down, d'una persona que en el meu cas és el Marc, ara té 24 anys, ell en el seu cas l'Olga, deia coses en aquell llibre, en aquell moment, que són molt importants, no? Que és el com l'Olga el va ajudar a relacionar-se amb els altres i el com l'Olga el va ajudar a entendre el que era fonamental i el que era l'altre, no? El que significava, jo recordo vagament, les frases, i no el vull citar malament, però hi ha un moment que diu el fonoll s'ha de sentir culpable o per no ser una rosa, no? La diferència, el que és l'altre i el que t'arriba de l'altre, no? I les persones que ens ensenyen allò que és essencial a la nostra vida i com relacionar-nos amb els altres, ell, en el moment en què va escriure El teu nom és Olga, va contribuir molt a que la societat entengués i acceptés la diferència.
No sé si millorarem això, Magí Camps. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Magí, el crític i escriptor? No sé si millorarem el que deia ara la Mònica Terribas sobre la figura d'en Josep Maria Espinàs, Magí.
Aviam, jo penso que ha fet un retrat molt precís, perquè era això, sobretot, l'Espinàs, no? Una persona molt, molt senzilla, molt observadora, no jutjava. És que ho ha dit molt bé la Mònica. Amb el llibre del teu nom és Olga, va aconseguir trencar una paret, no? Va tirar a terra una paret d'aquesta gent que no es parlava, que antigament fins i tot se l'amagava a casa, no? Ell va fer aquest llibre tan tendre, gens paternalista, un llibre objectiu, adreçat a la seva filla, i allò va ser... Jo crec que va ser un pas molt important, no?, en la nostra societat per entendre molt més bé aquest món, no? I pel que fa a la seva tasca, doncs, aviam, ell va començar fent novel·la, després ja ho va dir que ell de novel·la allò li portava massa temps, i es va dedicar molt més a fer aquesta crònica diària, aquests articles, aquests viatges a peu... Que va recórrer, com que quan se li va acabar a Catalunya, llavors va recórrer tot Espanya, i vull dir, van aquí, van allà, van a Costa de Morte, i sempre explicant, buscant la cosa més humana de les situacions, no? La cosa més, la cosa més quotidiana, d'alguna manera. Ell no volia fer una gran literatura i, en canvi, sense voler fer una gran literatura, va fer una literatura enorme.
Marius Carol.
Jo crec que era un home que sabia fer dues coses que poca gent avui sap fer. Una és escoltar i l'altra és observar. Quan ell explicava, quan feia aquests llibres de viatges, clar, ell deia, jo no podia arribar allà i preguntar-li el primer que em trobava assegut a un banc a la plaça del poble i com esteu i què feu, no? O sigui, ell intentava, quan hi havia un grup de gent i tal, formar part del col·lectiu i en un moment donat dir... Us heu fixat la punta del núvol? Aquest? O sigui, introduïa un element, en fi, que no estava en la conversa, un element, diguem, d'aquest que li agrada parlar a tothom i que no compromet a res, i a partir d'aquí s'integrava en la conversa, no? I jo crec que dues coses que com a periodistes hem de prendre de l'Espinàs, justament és això. Primer, escoltar més, i després observar més. És a dir, que pugui fer un llibre, com aquests llibres de viatges, d'un viatge als grans magatzems, demostra la capacitat d'escoltar el país, d'escoltar les petites coses, de fer petites cirurgies en la vida quotidiana, amb la mirada d'aquella dependenta o amb l'aparador de les mitges. Esclar, això se n'ha de... Primer, has de conèixer molt bé l'idioma. I després... has de ser capaç de convertir anècdotes en categories, no? Jo crec que això el definia també molt, no? Era un... I com a personatge... No era fàcil d'entrevistar-lo. Era un home que havia entrevistat a molta gent, Havia tingut un programa a TV3, que, en fi, que va ser un model de, segurament d'entrevista, però un home que li agradaven les frases curtes, O sigui, no era un home de grans subordinades, però eren frases curtes que... Carai, amb aquelles quatre o cinc paraules hi havia molt més contingut del que tu podries esperar, no? I sovint hi havia un punt d'ironia que jo crec que li falta una mica al nostre país. El nostre país últimament anem una mica forçats, estem una mica enfadats, no? I aquest punt d'ironia t'ajuda moltes vegades a dir les coses, a fer una clocada d'ull amb el que no pensa com tu. I jo crec que això... Espinàs era un home d'una gran transversalitat en aquest sentit, no? Sí. Que és que, en general, la societat catalana se'l va fer seu. Era un dels seus... Jo havia estat... Bueno, era una cosa que quasi bé t'humiliava. Tu anaves a... Encara que haguessis guanyat un premi, el que sigui, anaves un dia de Sant Jordi signant llibres al costat de l'Espinàs i desapareixies, perquè hi havia una cua de gent tremenda. I llavors et deia allò de dir... Aixeca't, Màrius, què fas? Dic, què vols dir que t'aixequis? No, és que no et veuen, és que la meva cua està impedint que et vegin.
No, però
i tu t'aixecaves, i clar, alguna gent, doncs, bueno, mira, i el Màrius i no sé què, no? I
llavors... El Xavi Bosch sempre explicava, diu, mira, no et perdis mai quan la firma de llibres de l'Espinàs, no només per les cues, sinó perquè ell s'aixecava.
Sí.
Ell sempre estava dret.
Per això a mi em recomanava...
Estava dret perquè la gent no veiés. Normalment l'escriptor, quan va firmar llibres per Sant Jordi, estava assegut. Ell sempre estava dret, al marge que era molt alt, com un Sant Pau. Llavors això el feia que el miressin. I des d'aquí, avui que tothom entrevista la Isabel Martí, perquè la Isabel Martí és una persona important, que ho és...
És que és clau.
És que hi ha una persona que és tan clau o més que ella, que ningú la podrà entrevistar, perquè malauradament està malament, que és el Sebastià. Que és la persona que el va acompanyar a la majoria de viatges a peu. Que era la persona que, amb la qual l'Espinàs i la dona i la Olga, la seva filla, anaven a dinar molt sovint, que és un restaurant magnífic, que es menja un bacallà magnífic, que està al Major de Sarrià, passada a la plaça al costat del Foix, que es diu Cala Teresa, i allà un dels propietaris que hi havia, que era en Sebastià, l'acompanyava en tot aquest recorregut. Clar, avui a La Vanguardia expliques com s'ho feia Espinàs, Magí, per mantenir converses amb els veïns dels pobles que visitava. No, tu creus que llegir Espinàs és clau per entendre el país?
Home, evidentment és una manera d'entendre el país de veritat, el país de la gent, no? El Màrius ho ha dit molt bé, aquesta cosa del cap de núvol que deia ell, no? D'entrar a la conversa més planera. de conèixer les inquietuds de la gent, de, no les grans inquietuds, no els grans objectius de la vida o del país, sinó el dia a dia. I llegir-lo a ell, i llegir la columna diària que feia, jo recordo les columnes de l'Avui, que jo me les llegia amb una devoció extraordinària, perquè ell deia, jo només necessito una idea, només necessito una idea i a partir de la idea ja faig la columna. Després, quan em va arribar a mi el moment d'escriure alguna columna, sempre pensava el mateix, és que l'ofici d'escriure ja el tenim. Només ens falta tenir la idea, perquè, clar, si no saps de què has d'escriure, malament rai, no? I ell demanava aquella idea i a partir de qualsevol cosa ben petita, ell desenvolupava tota aquella estampa, que era una estampa costumista moltes vegades, que no era gens entonada, que no era gens de donar lliçons, de jutjar ningú, com ha dit la Mònica. És a dir, era una manera de fer un periodisme que avui dia n'hi ha pocs, perquè tots, d'alguna manera, els diaris i les ràdios i les teles van plenes de gent que ens volen donar lliçons, no? I ell les donava, però les donava d'una manera molt més subtil i molt més elegant, evidentment.
Per cert, que he dit una cosa abans, que sí, m'ha escoltat el Rafael Nadal, però no oblidem que qui el director del periòdico que fitxa el Josep Maria Espinàs de l'Avui és en Antonio Franco, uh-huh. que és qui el porta al periòdico, vaja, important, vaja, un personatge important. Per cert, ja per acabar, que són dos minuts que falten per dos quarts de deu, hi ha una cosa que hauríem de comentar, que és que ell va ser també... Ell va fer moltes coses, com deia la Mònica, com deia el Màrius, com deia el Magí, que és programes de televisió, col·laborador de grans programes de ràdio, columnista, llibres...
Però va fer una cosa molt important, que ell es protegia molt. És a dir, ell, jo recordo que a mi em havia dit, una de les coses que jo he decidit, i com que ho he decidit d'una forma molt rotunda, i mai he cedit, no només ho he decidit, sinó mai he cedit, això em dona més temps. És a dir, jo no vaig, encara que em convidin, doncs, a fer el pregó de no sé quin poble, no vaig a la presentació, a presentar un llibre de no sé qui. Tal. O sigui, no és que sigui mal educat, és que jo el temps l'haig d'aprofitar i no en tinc tant. I això li anava molt bé perquè... Això que tots fem i que ens distreu i que ens agrada, amb alguns fins i tot ens agrada, ell ho tenia molt ben situat. És a dir, escolta, jo tinc unes hores al dia i les haig d'aprofitar. Perquè, a més, ell era un grandíssim treballador. Uh-huh. És un home, diguem, que no volia permetre's perdre el temps. Què volia dir perdre el temps? Això no volia dir que no es pogués posar doncs, assegut al sillonet del principal de casa seva i mirar la gent passar al carrer, perquè moltes vegades allà trobava una història. Però, en canvi, diguem, no volia aquesta distracció literària que moltes vegades doncs, ens fa perdre hores.
No, i això ens ho explicarà segur millor la gent que estava ara els darrers anys al seu costat, no? Però la Isabel, que ha sigut persona clau per construir, podríem dir, tot el que ha sigut l'Espinàs que ens ha arribat. La campana és importantíssima des d'aquesta perspectiva i la feinada que ha fet la Isabel, però ell, en els darrers anys de la seva vida, va decidir que les energies que tenia les dedicava a les coses que volia fer, no? I, per tant, doncs, si sortia menys de casa perquè escrivia més, sortia menys de casa, si li costava... És a dir, va... automàticament generar la racionalitat de la seva vida quotidiana per, com deia el Màrius, fer exactament el que li agradava fer, que era escriure, no?
Isabel Martí, bon dia.
Bon dia.
Com et sents?
Ai, no ho sé, ja. Agraïda, sobretot agraïda, pel que m'ha donat la vida.
Agraïda.
Agraïda, profundament agraïda. Perquè està al seu costat, o sigui, qualsevol ciutadà de Catalunya, qualsevol lector... està agraït a l'Espinàs. L'Espinàs te porta vida, l'Espinàs te porta pacificació, l'Espinàs sempre és bo. Però, clar, tenir la sort d'haver treballat amb ell tants anys i haver compartit tantes hores, bueno, no sé qui seria jo sense ell, no? I, per tant, estic profundament agraïda.
Quan el vas conèixer?
L'any 84. Jo treballava de secretària a Enciclopèdia Catalana i ell era assessor literari de l'editorial Proa, i feia la publicitat també, no sé si sabeu que també era publicista, i allà em va dir, va, que tu vals, vinga, et dono un llibre i comença l'editorial, que tu vals. ell sempre va ser molt generós amb els altres. Era tan intel·ligent que li sobraven les hores. Sabia què havia d'escriure ell, què volia escriure, però no volia passar-se, no volia dir, oi, és que això que escrivia d'estar, no, no. Quan havia fet la seva feina, com que la feia ràpid, amb una eficàcia, amb una precisió, no havia de pensar mai les coses dues vegades. Jo crec que era un superdotat. El seu cervell treballava a una velocitat i amb una precisió de gran escriptor. Llavors, li sobrava temps per fer cançó, per fer editorials, per fer música clàssica, per fer publicitat, per fer... La seva vida donava molt de sí i, en canvi, cada dia vivia amb calma, cada dia vivia pacíficament, cada dia vivia com si sempre li sobrava temps, encara que fes mil coses. Era un savi de la vida i un intel·ligent extraordinari.
Molta gent li va perdre la pista d'en Josep Maria Espinàs quan va decidir deixar d'escriure els articles del periòdic o quan va decidir apartar-se de la literatura. Et preguntaré un parell de coses. Com han estat aquests últims anys de l'Espinàs?
Difícils, durs. No ha protestat mai, però ha estat molt trist. Ell se'n va adonar que la vida l'anava deixant, primer, que el cervell l'anava deixant. I avui he trobat un paper que ho diu. La vida ha sigut molt generosa amb el meu cap. M'anirà deixant, ho he d'acceptar, però ho ha patit. I ha patit físicament. Sort que ha estat molt ben cuidat. Aquest últim temps estava en una residència. Vull dir, des d'aquí, fer un elogi. No totes les residències són horribles. Amb ella, ben esguard, l'han cuidat i cuiden ara la Lina, la seva dona, com dos prínceps. Per tant, ha sigut trist, ha sigut llarg. Ell sempre m'havia dit, si no escric, no vull viure. Ha sigut llarg. Ha sigut llarg. Però ho ha aguantat amb la seva elegància i sense protestar. Només a vegades li queien dos llàgrimes. Però no passava d'aquí. Ara, per sort, és el cel amb la seva, el cel de la seva Olga. I, per tant, doncs, que descansi.
En algun calaix, en algun armari, hi ha algun text inèdit del Josep Maria Espinàs?
Sí, bastants, molt bastants, perquè començava moltes coses. Té des de, jo què sé, ara recordo un llibre que ell havia començat a fer, per exemple, sobre, per nens, sobre l'espai i el temps. Era, segurament és l'eix de la seva literatura, és espai i temps. Ell diu que tot el món cultural, el món filosòfic, s'han preocupat sempre del temps i el temps i el pas del temps i el pas del temps. I ell deia, el temps està fora del nostre abast, el temps no el controlem, el temps no té... L'important és l'espai. L'espai és el que dibuixa els homes. L'espai és el que ens configura. Jo no sóc el mateix el dia que vaig a la ràdio, a davant del micròfon, que quan estic a casa amb la màquina, que quan sóc dalt de l'autobús, l'espai és el que ens fa. I tota la seva literatura sempre és buscar un espai i posar-hi homes al mig i veure com reaccionen. Per tant, aquest original, en què ell intentava explicar als nens aquesta diferència entre espai i temps i com l'espai és tan important i com ens dibuixa i que en l'autobús acceptes que la gent estigui enganxat a tu i que, en canvi, si estàs al Prat i algú se't posa allà enganxat, dius, ui, aquest em molesta. Era... Té això, té un llibre sobre els enterraments, una sàtira sobre els enterraments i la mort i l'excessiva transcendència i l'acceptar vida. Però si és normal, ens hem de morir. No, sobretot, per favor, a mi sempre em va demanar que... I això m'agradaria dir-ho aquí. Perquè escampeu, si podeu, a l'enterrament que la gent no aplaudeixi. I ell deia, la mort no és un espectacle, per favor, no aplaudiu. El millor que es pot fer en un enterrament és fer el mateix que fa el mort, callar. I això m'agradaria que la gent ho escoltés, perquè no li agradava gens aquesta moda que s'ha posat tant a d'aplaudir. Però entenia la mort d'una manera tan natural, que formava part de la vida, que darrere d'ell doncs vindria un altre, i un altre que era un cant a la vida constant, ell, a la seva i la dels altres. La vida era l'important, i la valorava cada dia i l'escrivia cada dia. Visca la vida.
Per tant, he demanat no, que la gent no aplaudeixi els enterraments, cosa que, per cert, està molt de moda, que ara comentaves,
sí,
que és una cosa que...
Ell ho trobava una falta de sensibilitat. Deia, però què es pensen, que van a un teatre? Què és això? O sigui, no sabem ja distingir una mort d'un espectacle. Hem d'aplaudir més el que ha parlat millor i el que, pobret, li costa més en aquest no tant. no trobava, no en tenia. Parlaves trobava de... que era tan bonic el silenci. Com a bon escriptor sabia el valor del silenci.
Parlaves ara d'un original sobre l'espai-temps explicat per nens, cap a nens. Expliques que hi ha un llibre sobre els enterraments de manera irònica, un llibre, sí, un text.
Després també t'he escrit una cosa que em va fer molta gràcia, com que quan feia els vells a peu i la gent deia això no és literatura perquè no és novel·la i no sé què, tota aquesta història que amb ell també li... no la trobava intel·ligent, no?, entre aquesta divisió en què per ser literatura ha de ser novel·la, quan ell trobava que precisament els arguments és el menys literari, no?, que la prosa és l'important, que el ritme és l'important a la vida, que era un home que defensava i que, ja et dic, els arguments no li interessaven. I va escriure llavors un llibre, quan arran de l'Udos Velles a peu, va dir, doncs mira, saps què faré ara? N'escriuré un que me l'inventaré. I és clar, és exactament igual que els altres. Diu, a veure llavors què diuen. També trobaran quin ruta que me l'hauré inventat. Quina tonteria dividir la literatura entre ficció i no ficció. La literatura és ritme. La literatura és personalitat. La literatura... I això és igual, si és novel·la o si és ficció. Què més dona?
Escolta'm, això que has tingut tu la sort de llegir, tindrem la sort de llegir-los, la resta de la societat que vulgui fer-ho?
No ho sé. Jo ja saps que ja no sóc editora, la campana es va vendre, i ja m'agradaria a mi. És un país el nostre que té una mica oblidadís, i sembla que tot tira sempre avall. No sabem sumar ni guardar tot allò de bo que ens ha passat, i ho dic per tanta gent, no?, que jo m'agradaria que la veu de l'Espinàs, que la seva literatura, perquè precisament... Si la seva identitat era tan seductora, els seus llibres són iguals, perquè entre la seva literatura i ell no hi ha cap diferència. El temps allà al costat, jo aquests dies que l'estic ja llegint per estar al seu costat, dic, Isabel, quina sort, me n'he donat d'una manera tan, no sé, tan clara, si el tinc allà, si és ell, si no hi ha diferència entre el que escriu i ell.
Perquè, Isabel, perquè aquests textos puguin sortir a la llum, de què depèn? És a dir, la Lina, per exemple, o la seva esposa, o tu heu de donar el vistiplau a qui ara té la propietat de la campana, que si no me'n recordo malament és Penguin Random House Mondadori?
Sí, o sigui, entre la Lina, els seus fills, que són els hereus, evidentment, però jo que me n'ocupo, no sé, la veritat és que hi ha una entesa total, no, una confiança infinita, i el dia que hi hagi un editor, sigui la campana, sigui el que sigui, que digui, escolta'm, a veure, va, què fem, doncs, evidentment, serà fàcil posar-se d'acord.
D'acord. Vull fer un parell de preguntes. La primera és, com està... Hi ha una persona que, recordo que un dia aquí a l'estudi, crec que hi estaves tu també, Isabel, va estar aquí amb nosaltres al darrere, que era en Sebastià. Te recordes o no? El Sebastià, la persona
sí,
que...
Sí, el Sebastià em sembla que no està gaire bé.
Correcte, no està gaire bé, efectivament. El Sebastià no. És la persona que l'ha acompanyat molts en aquest camí a peu per... Qui l'acompanyava era en Sebastià, que era el propietari d'un restaurant...
Restaurant.
De Cala 3, oi?
Sí, senyor.
I que era qui l'acompanyava a totes aquestes caminades, no?
Sí, sí. El Sebastià el va acompanyar a molts viatges i a l'Espinàs li agradava molt anar amb el Sebastià perquè era un home discret, que no l'atabalava, que no li volia, saps?, sinó que el respectava, que l'Espinàs anés ell en el seu aire, amb la seva llibreta, el seu bolígraf, anar apuntant, anar observant, anar mirant i... Però el Sebastià em sembla que no està gaire bé. Tots han durat tant, tots són tan...
Sí, sí, sí. I la Lina?
La Lina, mira, la veritat és que, pobreta, en aquests moments no sé com, perquè no he parlat aquest matí amb els seus fills, no sé com deu estar, pobreta. Ell està amb el cap molt clar, cada dia llegeix el diari, el cap molt clar, però té el cor delicat. I els hi feia angúnia haver-li de dir que l'Espinàs era mort perquè porten 70 anys casats. L'Espinàs ocupava... Era un home, allò deia el Sánchez Pinyol, era un gegant, però que no feia ombra a ningú. I, per tant, el dolor... No sé com ho encaixarà. La veritat és que no hi he parlat, però només hi penso i m'esgarrifo.
70 anys de casat, Isabel, 70.
I sort que no a la residència, el fill, doncs, la cuidaran, perquè està molt ben tractat i està molt ben cuidada i bueno... És així, però és una sort haver pogut, no?, viure tants anys i tan ben acompanyat i haver viscut tantes coses. No tothom té aquesta sort. I la mort, com deia el Josep Maria, ens arriba a tots. I tenia sempre una frase que la tenia molt present, que deia, mira, la mort, la fossa comuna del temps, no? Aquella frase que cantava Brassens i que li agradava tant cantar-la, la fossa comuna del temps, I ell deia que ens iguala a tots, no? Tots som iguals, un cop morts. I crec que aquesta frase, que sempre la tenia present, és la, una de les claus que li donava aquesta... Si, en el, si allà serem tots iguals, perquè no som ni aquí. A l'Espinàs no hi havia classes, no hi havia diferències. Tothom era interessant, tothom valia. Tenia un respecte per cada condició humana, cada individu, que jo crec que de les coses, aquest respecte que es respirava sempre al seu costat per tot i per tothom, per això va fer els viatges a peu, per escoltar la gent anònima. Era la seva... Sí, jo crec que la seva obra és sobretot escoltar la gent anònima. El poder no li interessava gaire. Magí... Li agradava la gent anònima.
Magí Camps, vols dir alguna cosa més, Magí?
No hem parlat dels 16 jutges, que jo em sembla que volies treure, però...
Sí, endavant, també... endavant, no faltaria.
No, només dic que va estar, va ser un dels impulsors, no. Justament això que deia la Isabel del Georges Brassens, de la cançó francesa, que ell era un enamorat, també era la moda de l'època, no? I que ell doncs, va ser un dels que va voler traslladar aquí a casa nostra aquesta cançó protesta, cançó reivindicativa, digue-li com vulguis, i va començar amb... També feien cançons molt populars, jo recordo una que es deia L'Agenda, o una altra que es deia Cap al futbol.
Ui, sí.
Unes cançons
cap al futbol,
eh? Sí, també
recordes, Mari? Sí,
és que m'ha vingut la imatge, feia... Oh, quan de temps feia, ja sentia l'estrofa, no?
Com diu?
L'Isabel.
No, que jo anava a dir, perquè tens molta raó, s'ha de parlar de la cançó, perquè jo crec que al final tots els articles de l'Espinàs, tants llibres que són de textos breus, la seva vida és com una cançó. La cançó era la gran peça literària que ell portava al cor. Ell sempre deia, una cançó, una bona cançó, no és res més que una mica de música, una mica de lletra i una mica d'interpretació. L'equilibri entre aquestes tres coses, això fa una gran cançó. I aquest és el seu lema, i aquesta és la seva manera, i els articles, i és el ritme, i és la petita història. No grans arguments, no hi ha assassinats, no cal. És la melodia. La literatura és melodia. I ell tenia una orella, fins i tot ara ja, assegut a la cadira de rodes, molt de pau parat, tenia una orella fina, que aixecava el cap quan sentia una veu, que identificava la música, la literatura és música, ell deia... Si una cançó no són notes, la literatura no són paraules, la literatura és tenir un ritme, tenir una melodia. Els escriptors que són escriptors de veritat tenen una melodia interna, tenen una música que els porta una pàgina darrere l'altra. Per això ell podia escriure ràpid, sense parar, perquè seguia la melodia, la seguia. És tenir una estructura interna que t'identifica i que et dona la teva personalitat. La literatura és música.
Algun comentari més?
Sí, una cosa,
digues.
Jordi.
Digues.
No, que justament avui en Pàmies parla l'article sobre l'himne del Barça i diu justament que evita la grandiloqüència. És a dir, una cosa com l'himne d'un equip de futbol, que és la cosa més, per dir-ho d'alguna manera, testosterònica del món, no? I ell ha fet un... Ell va escriure un himne de plegar la gent del nord, del sud, de tot arreu. És a dir, una cosa ben... Com era ell, no? Com era ell que va saber reflectir. Jo penso que l'èxit de l'himne del Barça, justament, també ha sigut això, no?
Mira, el que diu l'Espinàs... Ai, l'Espinàs, en Sergi Pàmies sobre l'Espinàs, que és que l'ha llegit aquest matí i diu... Avui que amb certa histèria necrològica intentem honorar-lo, penso en la multitud d'escriptors, periodistes i lectors que el van admirar i apreciar, i rellegeixo el que va escriure sobre els epitafis. Acostumen a ser pensaments lírics, sentimentals o suposadament filosòfics perfectament prescindibles. Això ho deia el llibre El meu ofici, publicat per la Campana, que amb Isabel Martí va convertir en la seva segona família. Escriu avui, entre moltes coses, en Sergi Pàmies, que, per cert, un petit comentari que no me'n puc estar. Ho fa tots els clubs de futbol de primera divisió, però el Barça també ho fa. Tinc la percepció que quan s'homenatja algú hi ha aquesta voluntat de que passi ràpid per estalviar els xiulets que pugui haver-hi a la graderia. Quan els xiulets de la graderia agafen més la força que l'homenatge que has de fer a la persona a la qual li està retrent, em sembla escandalós. És a dir, ahir que 20 segons l'autor de la part de la lletra de l'himne del cant del Barça tingués només 20 segons amb una cançó de Nadal, per cert, deixa m'ho dir, que la cançó que toquen amb el cello és una cançó, una peça nadalenca, home, no sé jo si és un gran homenatge per a una persona que és capdal per entendre el que és la història del Barça a partir del seu himne, que
val, és per començar musicalment. Tens tota la raó, però val a dir que van ser 20 segons que la gent es va aixecar i el silenci realment es podia tallar, eh? O sigui, al final, aquest és un acte repetitiu, que la gent el que vol veure és el partit, etc. Però ahir es notava que hi havia alguna cosa més, no? O sigui, la gent, davant de la figura de l'Espinàs, jo crec que es va sentir que havia perdut alguna cosa que li pertanyia, no? I en aquest sentit, tens tota la raó, hi han coses que no les pots enllestir en 20 segons i de pressa i corrents, però com a mínim no va haver una sola veu, diguem, que trenqués aquest silenci.
Coses que he rebut, missatges que he rebut aquests últims moments, la Marta Pons, que coneixem i estimem molt amb la Mònica Terribas, doncs veia un missatge dient que tenia lletres infantils als anys 60, també en va fer, i en les 26 cançons infantils d'en Francesc Borrull, l'Ostrell em diu que cap al futbol la cantava el Delfí Abella, és veritat, i en Jordi Margarita em diu que Lluís Serraïma va redactar el manifest per la nova cançó l'any 59, la primera cançó arran d'aquest manifest és A la vora de la nit, del Josep Maria Espinàs. Un i altre manifest i cançó posen en marxa el que serien, com ara comentava en Magí Camps, els 16 jutges. Escolta, moltes gràcies de bo, Magí i Isabel Martí.
No, Isabel, ara
deia l'Isabel, perdona, fa uns moments, Isabel, deies amor sol, amor trist...
No, sol no.
Va, perdó. Amor trist, tu creus que li ha faltat un...
Sol, va, perdó. Molt cuidat, però ell era conscient, era l'Espinàs, era molt sensible, molt intel·ligent. Ell va adonar-se de que anava perdent facultats i, per tant, ell estimava la vida moltíssim i, per tant, això li ha sigut dolorós. Ho sabia perfectament, ja et dic, ell tenia, no trobava que no s'havia de dramatitzar, tu mateix has llegit un text que deia, escolteu, per favor, i ho deia, per favor, en un enterrament, no grans parlaments, no llargs, no grans, una mica de música, una mica de l'església, i que el sortir, sobretot, la gent no parli ni de futbol ni de política, parleu del temps, parleu de... ell era això, i per tant sabia que la vida... Ell era una... a favor de la vida, la d'ell i la dels altres, i darrere d'un en ve un altre, acceptava on era... Però és clar que va patir perquè va anar perdent facultats i ha tingut una bellesa llarga i ja ho he dit, ell sempre va dir si no puc escriure no vull viure. I respirava a través de la literatura i aquest desenganxar-se de l'escriure li ha sigut trist.
Aquest matí, Isabel, a les 8 recordava, perquè evidentment què passa quan passa el temps, quan deixes d'escriure, la gent acabem d'oblidar, no? I oblidem, o no ens en recordem, malauradament. I recordava que l'Eduardo Galeano té un llibre preciós sobre... que és el libro de los abrazos, on tot el fil conductor de tot el llibre és la mort. És la mort. I el Galeano escriu en relats petits, i un dels relats diu... Ni 10 persones iban a los últimos recitales del poeta español Blas de Otero. Pero cuando Blas de Otero murió... Muchos miles de personas acudieron al homenaje fúnebre que se le hizo en una plaza de toros de Madrid. Él no se enteró. Doncs això.
Isabel, tampoc, perquè jo patia això dels aplaudiments, que si la gent aplaudirà, que si no sé què, diu, a fi de comptes, Isabel, és igual, perquè no hi seré, ja no me n'adonaré, i per tant no patiré, com que ell era molt partidari de les bones formes, ell sempre deia que un dels defectes d'aquest país és que no donava importància a les formes, i deia, si una flor no té forma, no té és una flor. Les formes són molt importants, i deia que als catalans ens faltava protocol i ens faltava formes, i que això era un dels defectes que feia que no poguéssim ser més del que som. Però tenia molt clar que un cop mort, però això no en tenia els benitosos, però això no en tenia, perquè deies, però si tots som un riu que tira avall, que tira avall. I el que s'ha de viure és cada dia mentre hi ets, i després, què més dona?
Una abraçada, Isabel Martí, un petó molt fort. Ànims i força.
A vosaltres.
Gràcies,
a vosaltres.
Que vagi bé. Falten 10 minuts per les 10. Permeteu que avui haguem fet aquest homenatge a Josep Maria Espinàs. Jo crec que estem parlant d'un dels grans de la història de la literatura catalana i que, del periodisme, i polifacètic, i m'encanta poder parlar amb el Magí Camps i amb la Isabel Martí. Magí, una abraçada molt forta també per tu. I gràcies.
Igualment, gràcies.
Gràcies. D'aquí uns moments continuem amb Pablo Iglesias, amb Miquel Samper, amb Mònica Terribas, amb Teresa Cunillera, amb Màrius Carol, perquè... Bueno, tornem al pa nostre de cada dia. Un moment, sisplau.
el dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats, després llegim sense treva comentaris agrapats, discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol, i tots a fi de
setmana,
com un home sol, cap al futbol, cada diumenge, cap al futbol.
I jo crec que això també va utilitzar Catalunya Ràdio fa molts anys per anunciar el futbol. Però fa molts anys això que jo pràcticament
quan
tenia...
Quan tenies una pel corsa.
I cabell al cap. Un segon.
Cap a futbol, un dia i altre, cap a futbol.
El perquè de tot plegat.
Apa, un moment, 4 minuts i les 10 en punt del matí. Anem a la... No em diguis... No riguis, perquè... Vull parlar de la llei del només sí és sí. El País ha avançat avui el text que el Ministeri de Justícia, PSOE, ha traslladat al Ministeri d'Igualtat, Unides Podem, per canviar el text legal. Consisteix a afegir aquest paràgraf, diu el País, eh? Si l'agressió s'hagués comès utilitzant la violència o la intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada la seva voluntat per qualsevol causa, el seu responsable serà castigat, en tot cas, a una pena de 1 a 5 anys de presó. És a dir, recupera els conceptes de violència i intimidació com una espècie d'agreujant. En canvi, si no existís aquesta violència o intimidació, les penes serien, diríem, un pèl més baixes i anirien de 1 a 4 anys, sempre en els casos menys greus, com els que no incloguin, per exemple, penetració. Sobre el consentiment, què diu aquest text del PSOE? El que proposa el paràgraf del PSOE. Només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la persona. El País també avança que, si finalment no s'arriba a cap acord, el PSOE tirarà pel dret i registraran avui mateix els canvis a la llei, que no sé quina serà la reacció que tindrà Unides Podem si hi ha aquesta decisió del PSOE de tirar pel dret, el govern del PSOE, la part del PSOE del govern espanyol de tirar pel dret. Aviam, escoltarem la gent que no hem sentit a parlar fa un moment. Per exemple, per comencem. Pablo Iglesias, Pablo, tu diràs.
Bueno, hay que saber quién es el autor de la propuesta del Ministerio de Justicia. Se llama Francisco Javier Álvarez García y dijo hace unos pocos meses, a propósito de la ley del solo sí es sí, que con esta ley queda prohibido acercarse a la propia pareja por la noche mientras ésta se encuentra dormida, abrazarla y acariciarla. Y llegó a calificar el propio consentimiento como teatro. Este es el equipo de la ministra Pilar Llop. Unos señores abiertamente contrarios a la ley del solo sí es sí, y además no se han privado de decir barbaridades en Twitter. Este señor a mí me llamaba ñu y cosas peores desde su cuenta, y ojo, hablamos del autor de la propuesta de justicia. Yo creo que hay una diferencia enorme entre el PSOE que se ha impuesto finalmente y lo que podría representar la redacción de Juan Carlos Campo, que es la persona del Partido Socialista en el Tribunal Constitucional y que fue el que diseñó toda la gradación de penas de la ley. Se ha impuesto un PSOE que piensa que le va a ir muy bien si se acerca a las posiciones de la derecha. La cadena SER, que no es sospechosa de ser muy amiga de Podemos y muy enemiga del PSOE, reconocía que la propuesta del Ministerio de Justicia era muy parecida a la propuesta que está haciendo el Partido Popular. Y creo que todo el mundo en este país sabe cuál es la relación del Partido Popular con el feminismo. Creo que es evidente lo que ha ocurrido, lo decía el otro día Zapatero, que representa una de las alas del Partido Socialista que ha sido derrotada en este caso, recordando que cuando él hizo la ley de violencia de género hubo un récord de cuestiones de inconstitucionalidad, más de 200. La derecha judicial, porque en este país hay jueces muy de derechas, presentaron 200 cuestiones de inconstitucionalidad y aumentó hasta un 160% el número de sobreseimientos. Es decir, hubo muchos jueces que hicieron que se fueran de rositas los maltratadores. En este caso hablamos de una ley que ganaron las mujeres en la calle después de la sentencia de la manada. Era lógico que hubiera un reaccionarismo de derechas dentro de la judicatura. Alguno dirá, no, es que Podemos está diciendo que todos los jueces son machistas. No, mire usted, todos no, pero muchos sí. Muchos son machistas y muchos son españolistas y odian el independentismo catalán igual que odian al feminismo. Bueno, creo que si el PSOE finalmente saca adelante esta norma con el PP, se arrepentirá.
¿Se arrepentirá qué vol dir?
Se arrepentirá quiere decir que le ocurrirá una cosa muy parecida a lo que le ocurrió con la ley trans. Zapatero logró que el Partido Socialista fuera el partido más prestigioso para el movimiento LGTBI y para las feministas. Creo que si en esto el Partido Socialista, como está haciendo hasta ahora, se posiciona con la derecha, igual que hicieron con la ley trans hasta el último momento y con el voto en contra de Carmen Calvo, habrá muchísimos sectores del feminismo que no son de Podemos, pero que son feministas, que dirán una vez más, después de la presión mediática de la derecha, ustedes han vuelto a demostrar que les tiemblan las piernas. Porque esta ley salió a defenderla el presidente del gobierno. Le encantaba. Dijo que era una de las mejores leyes de la legislatura. La diseñó Juan Carlos Campo, y ahora resulta que un mes después de presión mediática por parte de la derecha, parece que el PSOE gira a la derecha y que le tiemblan las piernas. Bueno, creo que el feminismo no se va a olvidar de esto.
Avui Aitor Esteban, fa uns moments, el portaveu del PNB al Congrés, ha fet un toc d'atenció al PSOE i a Unides Podem per airejar els draps bruts del govern amb la reforma d'aquesta llei. Ho ha dit a Ràdio Euskadi.
No se puede estar lanzándose la pelota unos a otros en los medios de comunicación, y que este asunto es lo suficientemente importante y delicado como para debatirlo en los medios de comunicación, los dos partidos de la coalición de gobierno, y además ir convirtiéndolo en algo más ideológico, incluso casi casi de toma de posiciones genéricas electorales, más que de contenido, porque es que de contenido concreto y exactamente cómo van a quedar los artículos todavía no lo sabemos, y habrá que mirarlo y mirarlo con mucho detenimiento, ¿no?
Aitor Esteban vaticina que des d'ara fins a finals d'any viurem una situació contradictòria, veure com dos socis, com són PSOE i Unides Podem, fan servir l'enfrontament com a mecanisme per marcar perfil polític. De la seva banda, Jaume Asens, portaveu parlamentari d'Unides Podem, ha passat la responsabilitat al PSOE. A Televisió Espanyola, Asens diu que han de triar amb qui volen pactar la reforma, si amb l'esquerra o, com deia el Pablo Iglesias, amb la dreta.
Tampoco se termina el mundo, las negociaciones pueden continuar, lo que el Partido Socialista tendrá que decidir con quién quiere sumar, con quién quiere sacar adelante esta ley, porque los partidos de la mayoría de la investidura creo que lo tienen claro prácticamente todos, los partidos de la izquierda están en esta polémica con el Ministerio de Igualdad.
Una pregunta, Pablo, ¿tú crees que perilla el gobierno?
Yo creo que las diferencias entre las dos fuerzas políticas que gobiernan son evidentes, y eso hay que racionalizarlo. En una cosa estoy de acuerdo con Aitor Esteban. La ministra de Igualdad se ha enterado de que el PSOE va a presentar esto por El País. Es decir, el PSOE ha preferido entregar su propuesta al país ayer por la noche y que todo el mundo se entere por la mañana, después de que Igualdad había cedido y había mandado desde el mes de diciembre varias propuestas a su ministerio, pero han decidido que en esto les va a ir de cine jugar con la derecha, como cuando dicen que no hay que tocar los impuestos o que Juan Roche es un gran hombre, un gran empresario, y ojalá le metamos en nuestras listas de candidatos socialistas. Yo creo que se equivocan, y ahí creo que el PSOE ya ha elegido. O sea, creo que Jaume era prudente en exceso. Es decir, el PSOE tendrá que elegir. El PSOE ya ha elegido que esto lo quiere hacer con el PP, sabiendo cuál es la posición de las diferentes izquierdas. No solo la de Podemos, la posición de H. Bildu también y la posición de Esquerra Republicana. Creo que algún asesor les está diciendo en el bolsillo, os va a ir mucho mejor en las elecciones si empezáis a tomar posiciones de derechas. Yo creo que ese es un error gravísimo, y que si el PSOE hace políticas de derechas, facilitará que las dos derechas, la ultra más uno y la ultra más dos, termine gobernando en más comunidades autónomas, en más ayuntamientos y finalmente en el Estado. Esta ley, la gradación de penas la diseñó Juan Carlos Campo. Esta ley la reivindicó el propio presidente del gobierno. ¿Qué ha podido pasar en estas semanas para que reculen? Una presión sin precedentes de la derecha mediática y de la derecha judicial. Creo que el presidente se equivoca al dejar que le tiemblen las piernas con esto, y creo que esto es una victoria del Partido Popular. Ahora Feijóo va a salir diciendo, hombre, te la voto yo la ley, Pedro Sánchez, no te preocupes. Volvemos al modelo anterior que permitió sentencias y votos particulares com los de la manada.
Teresa Cunillera.
Sí, bé, jo intentaré no fer ni barreja amb altres temes, no penso barrejar ni amb independentisme ni amb altres qüestions. Crec que estem parlant d'una qüestió lo suficientment seriosa i transcendent com per no fer judicis de valors de la posició de l'altre. Dir que el Partit Socialista ha presentat per sorpresa, o presentarà per sorpresa, una posició del grup parlamentari socialista, home, desmenteix tot el que, doncs, sense conèixer més enllà de lo que digui la premsa, hem anat veient, segons la premsa, fins ahir mateix, estaven negociant els dos socis, és un govern de coalició i, com és natural, cadascú té la seva posició, o és que el Partit Socialista no en pot tenir? És que el Partit Socialista no pot tenir la seva posició respecte d'una llei que en van parlar aquí mateix des de bon començament d'unes conseqüències no buscades, unes conseqüències que han tingut molt, molta transcendència per a aquelles víctimes que s'han vist revictimitzades. Jo crec que aquest és l'objectiu que no hem de perdre mai de vista. És dir, hem de trobar el mecanisme perquè no hi hagi en aquest moment, estem parlant de 400, a l'entorn de 400 sentències que s'han vist revisades, hi ha 400 dones que pateixen. Hi ha 400 dones que tornen a reviure un drama molt tremendo. I si no som sensibles amb això, és que llavors no servim per la política. I la política serveix justament per donar solució a aquest tipus de situacions. De vegades t'agraden més, de vegades t'agraden menys, de vegades ho has de fer d'una manera, de vegades d'una altra, però mai hem d'oblidar l'objectiu. El nostre objectiu en aquest moment no és ser jo el més gran, no és ser jo el que tinc tota la raó. El nostre objectiu són les dones revictimitzades. I hem de trobar la solució. I hem de saber buscar-la d'una manera coherent. No és la pressió mediàtica que ha fet això, és la pressió d'aquestes 400 dones. Jo no sé com la senten la resta dels components del govern, però jo la sento molt personalment. Jo la sento d'una manera, com a dona, molt dura. I si no som capaços en la política, des del punt de vista del govern, dels grups parlamentaris, dels partits polítics, més igual, si no som capaços de trobar el camí, de trobar les solucions, i aquesta proposta del Partit Socialista, que s'havia de presentar el divendres i es va retrasar perquè hi havia negociació entre els socis de govern, serà sotmesa avui a l'escrutini dels grups parlamentaris. I tothom hi podrà dir la seva. I es podrà explicar a la tribuna del Congrés de Diputats i del Senat, de les Corts Generals. I d'allí sortirà el que espero que sigui una solució justa, coherent i reparadora per a totes aquestes dones.
De seguida, Miquel Sant, per la Mònica T'Arribas, que ha dit alguna cosa, el Màrius Escarol també, però per al·lusions, Pablo, vols dir alguna cosa?
Bueno, al·lusions o no, una... Sí, sí, però hay una evidencia que todo el mundo que nos oiga puede entender. ¿Por qué el presidente hace un mes estaba tan a favor de esta ley y ahora no? ¿Cómo es posible que la ley estuviera mal hecha si había estado Juan Carlos Campo en el diseño de la gradación de penas y si cualquier cosa que haga cualquier ministerio pasa por el Ministerio de Justicia? Estos son hechos evidentes, hechos evidentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que el PSOE primero estuviera de acuerdo y después no estuviera de acuerdo? Lo que ha ocurrido es muy evidente. Es una ofensiva de la derecha judicial y una ofensiva de la derecha mediática. Quien dice que esto no afecta en la política es que no entiende la política. Esto afecta tanto, vamos, que Pablo Casado dejó de ser presidente del Partido Popular cuando la derecha mediática se puso las pilas. Lo que han hecho básicamente es doblarle el brazo al presidente del gobierno, echándose a los brazos de Feijóo, que es quien va a votar alborozado para volver al modelo contra el que se manifestaron las mujeres, se facilita que la derecha pueda ganar las elecciones, las generales, las municipales y las autonómicas. Y yo creo que es un grave error del presidente del gobierno personalmente, porque la decisión es suya. Y claro que el PSOE puede tener su posición y cambiarla siete veces. Puede tener una posición a favor de la ley hace un mes y un mes después cambiarla porque no han aguantado la presión de los jueces de derechas y de la derecha mediática. Pero, hombre, lo que es feo es que el socio se entere por el diario El País de que vas a presentar finalmente una proposición para pactarla con el Partido Popular. Hubiera sido un detalle, quizá, informar al Ministerio de Igualdad antes.
Bueno, yo no sé qué, no sé cómo se han enterado el Ministerio de Igualdad.
Te lo estoy diciendo,
no,
yo.
Y como lo dices tú, more de creure, pero...
Hombre, pues porque, yo creo que
no,
sí, ¿no?
Pablo, que sí, home, yo que sí. Pero si yo no discuteixo mai, que tú siempre tens raó, home. A ver,
no, siempre
cosa.
No. Pero, hombre, en esto te estoy diciendo que la ministra se ha enterado por la prensa esta mañana y me dices que no tienes por qué creerme y que
pues
siempre
si
tengo
la
razón.
Pues si la nit ya circulaba. Pero bueno, en qualsevol cas, aquest no és el tema. Mira, hi ha una qüestió, és dir, que tu pots tenir la millor de les intencions, però si perdem, insisteixo sempre en el mateix, si perdem de vista les conseqüències d'una cosa que tu has... Jo, a més, no puc entrar a saber com han anat les coses, perquè tu estaves al Consell de Ministres i jo no, i, per tant, saps detalls que jo no podré saber mai o no he de saber mai, cap de nosaltres, no? Però hi ha avui una reflexió, hi ha un article al País d'una senyora que jo no conec, però que fa una reflexió sobre el tema consentiment que és molt interessant. I jo crec que si no escoltem a aquelles persones que tracten directament amb aquestes qüestions, que veuen igual que nosaltres que hi ha unes conseqüències que no es deuen a la pressió mediàtica, Pablo, de veritat. Pensa en aquestes dones que s'estan veient revictimitzades. I si hem de solventar que aquest dolor, o aquesta pena, o aquest sofriment es pugui reparar, tenim l'obligació. L'obligació moral, política, de compromís ètic, el que vulguis. Tenim l'obligació de fer la reparació i que això no torni a passar. I si hem estat incapaços d'arribar a un acord, per favor, fem tots la reflexió, perquè la culpa no és mai d'un sol.
Val.
La culpa no és mai d'un sol.
Miquel Samper?
Sí, hola. A veure, si... Sí. Sí, en el Codi Penal hi ha un delicte vomitiu i reprovable, és el delicte de contra la llibertat sexual. Pues perquè l'haver jurídic protegit és precisament la llibertat sexual de les persones, de les dones, i això trenca, doncs, elements de l'esfera més íntima, doncs, que acaben tenint unes seqüeles molt importants molt sovint, no? En aquest punt, el tema de traspassar el que era en l'antiga regulació termes com la violència o la intimidació i posar l'accent en el consentiment des del punt de vista, anem a dir, polític, sociològic, és molt interessant i és evident, doncs, que el consentiment és on ha de gravitar qualsevol relació sexual, no? Dit això, no hauria de ser un problema saber diferenciar el que és això, és a dir, la voluntat i el consentiment de les persones implicades com a subjectes passius en aquest delicte, de l'observar i assumir, doncs, que fes qui fes la graduació de penes amb el projecte, el que és evident és que no es va tenir del tot en compte el que era l'aplicació de la norma més favorable pel reu, i que és el que ha portat, doncs, les conseqüències d'aquestes revisions, doncs, que des del punt de vista sociològic, tenint en compte el que deia al principi de lo vomitiu que és aquest delicte, doncs estan provocant una mena d'alarma social, eh? Un concepte que la llei d'enjudiciament criminal ha desaparegut, però que és evident que s'està produint, doncs, perquè és un delicte, com no pot ser d'una altra manera, molt i molt mal vist. Jo el que diria una miqueta a la línia del que he escoltat que deia l'Aitor Esteban és que això s'ha de solventar. S'ha de solventar. I aquí no es tracta de que l'autoria de la solució sigui d'un o sigui d'un altre. S'ha de solucionar perquè no ha de ser complicat. Abans, quan es parlava, crec que ho llegia el propi senyor Basté, aquesta proposta que fa el Partit Socialista tornant a posar sobre l'escenari termes com la violència, la subordinació, que és... abans hi havia un delicte que es deia l'estupro de prevalimiento, abans, fa anys que ja no hi és, que el que venia a dir és que sovint algú s'ha d'aprofitar d'una certa posició de superioritat respecte de la víctima, el cap respecte a la treballadora, el profe respecte de l'alumne, una persona en condicions normals respecte d'una persona, doncs, amb limitacions intel·lectuals. Aquesta superioritat, doncs, era un delicte punible que tenia identitat pròpia. Això no existeix i probablement, doncs, el reunir sota sempre el que és la columna que sona sobre on ha de gravitar, que és el consentiment, aquests aspectes probablement tampoc es poden quedar fora. I és complicat, perquè quan es produeixen aquests fets, probablement per pròpia defensa pugui haver-hi conducta que pugui semblar que hi ha consentiment, i no és així, és para que dure bien poco això que m'està passant. I això ho hem vist en moltes sentències, que hi ha hagut jutges, doncs, que han tingut la gosadia de dir, home, és que sembla ser per la conducta de la víctima, recordo la sentència de la Manada, que és que estava en plan col·laboratiu, i no és així. Després s'acredita amb les primeres declaracions, que a més, doncs, sempre són ratificades en primera, en segona, en tercera declaració i el dia del judici, no, escolti'm, jo estava allà, i el que volia és que allò durés molt poc, el menys possible. Però, acabo, jo crec que no ha de ser un impediment al trobar la fórmula per aquest error, entre cometes, que hi ha hagut de probablement no observar el principi d'aplicació de la norma més favorable a tot reu penal, de solucionar-ho sense tenir per què renunciar a la figura del consentiment, que sí que des de la perspectiva sociològica penal és un avanç important. Tot ha de gravitar sobre el consentiment d'una persona, evidentment.
Mònica, t'arribes.
I aquesta és la clau. Dues coses. Una, estic molt d'acord amb l'Aitor Esteban i penso que una qüestió tan clau pel respecte a les víctimes, aquí sempre hem dit doncs, que no han d'intervenir en els processos legislatius, siguin els que siguin, però sí disminuir al màxim el temps de patiment. I això obliga el govern de coalició a seure's en el moment en què detecten que hi ha un agreujant del dolor de la víctima, a seure's i pactar de quina manera es refà aquest text sense trair l'essència del text legislatiu que el Ministeri d'Igualtat, a través d'Irene Montero, reivindicava pel consentiment. La qüestió de l'abús de poder. Jo aquí vull subratllar que en qualsevol relació sexual el consentiment és fonamental. Per què? Doncs perquè aquí això ho podríem aplicar, i el Miquel en sap molt més d'això, no? No només les dones, que sovint, com ara deia, estan en una situació d'inferioritat, de força, i el seu comportament final les pot portar a dir, escolta, que s'acabi això ràpid i sortir d'aquí. Pensem en els nanos, amb els milers i milers de criatures abusades sexualment. Aquest cap de setmana se'n tornava a parlar. Aquí també hi ha un abús de poder per part de familiars, persones properes, etc., a les persones amb discapacitat intel·lectual, que són altres dels col·lectius més vulnerables. El consentiment i l'abús de poder per situació, doncs perquè són els caps, perquè són persones més grans, perquè són persones amb ascendent sobre aquelles persones, o senzillament perquè són un grup de persones que tenen més força que una noia que està en una situació tan complicada, no? Tot això ens obliga a respectar l'essència de la llei, però que es tanquin PSOE i Unides Podem i resolguin aquesta qüestió i no es converteixi, com s'ha convertit ja, en una qüestió de tensió ideològica en els mitjans. Fa massa setmanes que en parlem d'això. Això s'hauria d'haver resolt. No pot ser que estigui avui llegint al País el que proposa el PSOE, la Irene Montero aquest cap de setmana deia, escolta, pel que no passarem és perquè el consentiment no estigui en l'eix. Doncs escolta'm, poseu-vos, tanqueu-vos, Pilar Llop i Irene Montero, i acordeu. Però el que no pot ser és allargar aquesta qüestió que està perjudicant i està revictimitzant, com deia ara la Teresa Conillera, el dolor de centenars de persones.
Màrius Carol.
S'ha dit pràcticament tot. Jo l'única cosa que voldria afegir és que no només, diguem, hi ha una sèrie de gent que no han entès aquesta llei, perquè hem vist que, havent estat agredides, els seus agressors, en un cas, han sortit de la presó, sembla que són una trentena de casos, i n'hi ha prop de 400 que poden veure millorada la seva situació i estan menys anys a la presó, etcètera, etcètera. Jo crec que això ha causat una certa alarma social. Jo crec que tota llei és perfectible. Jo crec que hem evolucionat una mica en aquest temps. Semblava que la ministra no volia tocar res i aquest cap de setmana ho ha verbalitzat. Hi ha una cosa que no es pot tocar, que és el tema del consentiment, jo estic absolutament d'acord, però segurament aquesta llei, carai, cal tocar-la perquè segurament hagués pogut fer una mica millor. No passa res, passa amb altres lleis. Fer-ne d'això un problema per marcar perfil polític és una catàstrofe. És una catàstrofe, perquè el pitjor que li pot passar en aquests moments a un electorat que aquest any haurà de votar segurament més d'una vegada, en unes municipals, en uns casos també autonòmiques, i segurament a final d'any o principis de l'any que ve, en unes generals, o sigui, aquesta imatge de que Podemos és de Venus i el PSOE és de Mart i que no es poden entendre, i que això és una olla de grills, és el pitjor missatge que es pot donar a la societat. Jo crec que, com deia la Mònica, escolta, si s'han de tancar, si els dos són conscients de que aquesta llei és perfectible, escolta, que no es donguin terminis, que no es donguin terminis, que s'asseguin i que ho solucionin. L'altre és, diguem, donar una imatge pública que els perjudica. Avui han sortit dues enquestes. El PSOE i Podemos van cap avall. O sigui, quina és la manera, diguem, que puguin recuperar imatge davant de la societat espanyola? Bueno, demostrant públicament que, escolta, que es poden entendre fins i tot amb un tema com aquest, no?
Miquel, vols dir alguna cosa, em sembla? Perdona, eh?
Sí, no, una cosa. I tornant una miqueta a l'esperit de la primera hora, a l'esperit espinàs, aquest d'escoltar i de meditar i després decidir. Jo diria una cosa, avui hi havia un article de l'Ivan Redondo que parlava d'aquest milió, milió i mig de vots, doncs, que fan que a dia d'avui la primera força sigui el Partit Popular, no? Aquells que pensem, que som uns quants, no?, doncs que una victòria del PP, sobretot si a més ha d'anar acompanyada de Vox, doncs seria un claríssim retrocés en drets fonamentals. A mi és el que em preocupa de que puguin guanyar, no una altra cosa. Jo diria que el que hem de fer és exhortar amb tot el carinyo del món aquelles forces que poden ser progressistes, doncs, perquè realment puguin assolir una victòria. I això implica, doncs, interpel·lar tant el Partit Socialista Espanyol com a Podemos, com a Sumar en el seu cas, perquè és evident que a dia d'avui els blocs són els que són, i és evident que això que el propi, doncs, Pablo sempre anomena les forces de la progressia, si volem que realment Espanya sigui governada per partits progressistes, decisions o problemes com els que estem tenint amb aquesta llei i exterioritzar aquest conflicte no ajuden gaire, doncs, a generar aquesta confiança necessària, doncs, perquè es doni aquesta victòria.
Conillera, breu, sí, sisplau, gràcies.
Sí, és que se m'ha passat abans de dir una cosa, perquè sembla que estiguem parlant d'un tema que ve d'aquest cap de setmana, de que estem parlant d'això. Jo recordo que des de fa com a mínim 2 mesos ja es va parlar per part del president del govern de fer ajustos tècnics perquè s'estava veient la derivada. I portem massa temps, jo estic d'acord, massa temps amb aquest tema sobre la taula obert. I crec que, efectivament, la responsabilitat d'un partit de govern és, quan hi ha una situació tan evident, buscar el remei.
Pablo Iglesias?
Hay una cosa que yo tengo que admitir. El relato más sencillo es siempre el más eficaz. Y escuchándoos, daría la impresión de que el problema es el siguiente. Por culpa de alguna imperfección técnica de la ley, están saliendo algunos violadores a la calle y, por lo tanto, que se dejen de cosas ideológicas los de Podemos y los del PSOE y que se pongan de acuerdo de una vez. Es verdad que es de una eficacia, porque es un silogismo tan sencillo que es como, claro, cualquiera dice, ah, pues si es así, pónganse ustedes de acuerdo. El problema es que no hay reforma técnica que vaya a impedir que una parte de los jueces encuentren mecanismos de rebaja de las penas. Lo que hay que hablar es de datos. El otro día la cadena SER reconocía que la mayoría de las sentencias no se están revisando a la baja. Y hay que reconocer que hay jueces que no están aplicando los agravantes. Agravantes de parentesco, agravantes de discapacidad, agravantes de superioridad, porque no quieren aplicarlos. Y no hay reforma técnica de la ley que vaya a conseguir que no haya una resistencia por parte de la derecha judicial. Igual que la derecha judicial va a perseguir a los independentistas, se reforme lo que se reforme en el Código Penal. Y claro que hay un elemento ideológico. O sea, no restemos importancia a la ideología. Si el señor que redacta la reforma por parte del Ministerio de Justicia está en contra de poner el consentimiento en el centro y está en contra de la propia ley de solo sí es sí y dice que lo del consentimiento es un teatro, pues hombre, claro que tenemos un problema ideológico. Y no es que yo me invente las acusaciones contra este señor, es que lo ha dicho él mismo. Lo que ha ocurrido aquí, básicamente, es que el Partido Socialista ha cambiado de posición. Y esto no se soluciona, lo digo con todo el cariño, con un pónganse de acuerdo, que seguro que hay una reforma técnica en la ley que resuelve este problema. Lo que está ocurriendo es algo muy parecido a lo que ocurrió con la ley de violencia de género, que implicó resistencias por parte de muchísimos jueces que pusieron 200 cuestiones de inconstitucionalidad y que sobreseyeron muchísimos casos de violencia, o que hayan tenido que pasar 13 años para que el Tribunal Constitucional diga que la ley del aborto es legal. Lo que está ocurriendo aquí es lo mismo. Los avances de las mujeres implica enfrentar muchas resistencias. Entonces, esto no es un problema de pónganse ustedes de acuerdo. Aquí hay un problema técnico en la ley. ¿Cómo va a haber un problema técnico en la ley que no viera Juan Carlos Campo, por Dios? ¿Cómo va a haber un problema técnico? Eso es lo que está vendiendo la derecha mediática cada día. Y el problema es que si compramos lo que dice la derecha mediática cada día, pues se terminará comprando en todos los ámbitos. Creo que en este caso lo que toca hacer desde una perspectiva democrática es decir que la cuestión del consentimiento no es compatible con introducir la violencia y la intimidación, que no se puede decir que dejamos el consentimiento, pero me
quitemos lo de la violencia y la intimidación, porque eso es precisamente lo que permitía que hubiera jueces que dijeran, ah, claro, es que no es lo mismo que te violan, si intentas cerrar las piernas y te han desgarrado la vagina, ah, que si no lo haces, entonces tenemos que establecer un tipo distinto. Eso es lo que desafía la ley solo sí es sí. Hay, y esto es una cuestión ideológica, quien considera que dar un cachete en el culo a una niña de 15 años en un autobús no es una cosa tan grave que merezca un tipo penal determinado. Y es como si, oiga usted, eso es enormemente grave. Claro que hay un problema ideológico entre quien dice que lo del consentimiento es un teatro, como el principal asesor del Ministerio de Justicia, y lo que dijeron las mujeres en las movilizaciones después de la manada. Entonces, si al final esto lo pactan el Partido Socialista y el Partido Popular, lo que va a ocurrir es que sentencias como las de la manada o como el voto particular del juez aquel que veía jolgorio seguirán siendo posibles. Pero que no se evita la resistencia de una parte de la judicatura por muchos canvis que s'introduzcan en la llei.
Per tant,
per anar acabant,
sí, per tant, Pablo, la solució és no tocar res.
No.
La solución que decía el Ministerio de Igualdad era mantener la ley. Y sí, aún así el Ministerio de Igualdad cedió en algunos aspectos para grabar algunos tipos. Hizo hasta 3 propuestas aceptando algunas de las cosas que se estaban diciendo, pero diciendo, si me toca usted el consentimiento, es que estamos volviendo a la legislación anterior.
Vale, però així a priori tu consideres que no s'havia de tocar res, que tota la pressió i tot el que ha passat no és salvable, és a dir, fins que no canviïn els jutges que en aquests moments han tocat aquestes sentències o les han revisat o no han tingut en compte la profunditat transformadora de la llei, no ens en sortirem. Per tant, mantenim la llei com està i amb les conseqüències que això pugui tenir, no?
Esa es la posición que ha mantenido Podemos, que aún así ha estado dispuesto a ceder siempre y cuando no se tocara la cuestión del consentimiento, pero el problema no fue en ningún caso el diseño de la ley. No es por el diseño de la ley por lo que se están produciendo excarcelaciones, que además son una minoría. Ni era un problema de los sobreseimientos y las cuestiones de inconstitucionalidad la ley de violencia de género de Zapatero, que hoy todo el mundo asume como normal. Si es que hay cosas que se hacen y al principio tienen resistencias. La derecha se opuso a la ley del divorcio en su momento. Y claro que había resistencias, y claro que había jueces que en el diseño de los convenios reguladores trabajaban en contra de las mujeres. Es que los avances tardan mucho y hay que dejar las leyes respirar. Lo que ha habido en este caso es una ofensiva y las razones de la ofensiva son evidentes.
Pablo, de entrada, no hi ha assessors principals als ministeris. Hi ha assessors i punto. T'ho dic jo que ho he set. I per tant, m'ho conec. Per tant, insistir en que hi ha un assessor principal, doncs deus de tenir un organigrama diferent al que hi ha normalment als ministeris. I mira, insistir en barrejar una qüestió com la que estem tocant, que és tan sensible per qualsevol dona, més o menys conscienciada, més o menys implicada, barrejar amb altres conceptes és fer un favor horrorós. És no ajudar a fer aquest tema que estàvem parlant quan parlàvem de l'Espinàs, que a mi m'agrada molt, que és el terme escoltar. Hem d'escoltar a tots aquells que poden tenir una opinió vista l'aplicació de la llei. I diré més, tu dius que hi ha moltes menys dones implicades, revictimitzades, moltes menys de les que es podria, en fi, donats els casos i tal. Mira, et vaig dir una cosa, amb una que n'hi hagués ja n'hi ha prou. Amb una dona revictimitzada, ja nosaltres, com a nosaltres ja no som polítics en actiu, però només que n'hi hagués una, ja hauríem de pensar que alguna cosa no està sent útil d'aquesta llei. I, per tant, si hi ha una possibilitat de que això pugui resarcir, perquè aquestes que ja han passat, ja ha passat, això no hi ha remei, però que no continuï passant i posar-los difícil a aquells que tant s'insisteix que fan una utilització banalitzada de la llei, jo crec que si els hi fem el joc, nosaltres també banalitzem tot l'esforç que suposa una llei d'aquest tipus.
Són les 10:29 minuts. Canviem, si em permeteu, canviar de tema. Avui a RAC1 ha avançat a les 8 del matí que Jaume Collboni fitxava per la seva llista Lluís Rabell. Recordeu que va ser candidat als comuns de les confluències al govern de la Generalitat l'any 2015. Segons explicava el Xavi Pérez aquest matí, si Collboni és l'alcalde, Rabell tindrà pes dins del govern municipal i en serà un dels seus tinents d'alcalde, en concret el candidat del PSC, en Jaume Collboni, pensa en ell com a tinent d'alcalde de Pla de Barris i de Participació Ciutadana. Què, Marius?
Bueno, a mi em sembla una bona incorporació. Més enllà, diguem, del que li posa una falca als comuns, però, a més, és que estem parlant d'una persona que coneix molt bé el món veïnal, que ha sigut president de la Federació d'Associacions de Veïns, no? I em sembla, bueno, un fitxatge notable. O sigui que jo crec que li suma. A vegades, quan els partits incorporen gent, es pensen que sumen. I a l'hora de la veritat, no sempre això és així. En aquest cas concret, no és un paracaigudista, és una persona que ha estat tota la vida treballant en el món dels barris, vull dir que ha picat pedra, no? Vull dir que coneix perfectament aquesta ciutat i que pot ser, bueno, un bon auxili a la figura de Jaume Collboni.
Mònica?
Sí, jo penso que... A veure, ara estem en un moment, quan parlem de fitxatges pel que fa a les llistes electorals, crec que estem dibuixant realment com funciona avui la política, és a dir, encapçala la llista algú, aleshores va fent fitxatges, que vol dir que no partim d'un equip consolidat que finalment encapçala un líder, sinó que és una fotografia electoral, un candidat electoral que va fitxant altres fotografies i altres impactes, no? I que es van anunciant a comptagotes per crear,
expectativa.
Val. Tinguem això present, perquè estem parlant del servei públic, de la política i de consolidar equips humans que treballen conjuntament en la construcció dels projectes. Dit això, penso que hi hagi una persona al costat de Collboni que conegui bé els barris i els conegui de fa temps i hagi vist com evolucionen, això és positiu. Que l'evolució de Lluís Rabell d'un sector a un altre pot beneficiar la capacitat de Collboni de penetrar en els àmbits d'Ada Colau, segurament també. Però em sembla que aquestes eleccions s'estaran, diguem, espectacularitzant molt pel que fa als noms i penso que hem d'intentar aportar-ho a realment les propostes, no? Que vull saber què proposa Lluís Rabell, vull saber què proposa la gent pel que fa a la construcció i a la millora dels nostres barris, no? I confrontar-ho amb la resta de formacions polítiques. Tens una feina apassionant en els propers mesos, Jordi.
Ja.
Al marge de parlar de noms, clar.
Ja.
Perquè no deixaràs de parlar de noms, perquè és una dinàmica que s'ha establert, eh?
Sí, sí.
Qui va de segon? Bueno, clar, aquí fitxem, aquest, a l'altre. Uh-huh. D'on ve? On estava abans? Ara aquest li esgarraparà una mica de vots perquè venia de l'altre...
Bueno, és el tecnicisme dels tiempos que no es toca
viure. I després hi ha una cosa que és real, és a dir, hi ha quatre forces que estan allò tècnicament empatades, segons totes les enquestes, no? I això fa que, en fi, que tothom espavili, tothom vagi a veure aviam si li pot incloure una falca a l'altre o li pot serrar una mica, doncs, la cadira, no?
Pablo Iglesias, ¿t'has sorprès?
Bueno, yo creo que es una técnica habitual en los partidos políticos y más en Cataluña, tratar de penetrar en los caladeros electorales de sus adversarios cercanos, incorporando figuras que de alguna manera responden inicialmente al imaginario de otros electores. Esto Esquerra Republicana lo ha hecho mucho con gente que provenía de los socialistas, de decir, miren, los verdaderos socialistas vienen aquí. También nosotros en alguna ocasión hemos incorporado a gente que podía responder más al imaginario del PSOE, de fíjense, aquí estamos, y ahora pues el PSOE lo hace también y trae a alguien que respondía pues más al imaginario de Iniciativa per Catalunya o de ese mundo poscomunista catalán. Ahí yo creo que siempre las víctimas son los que se prestan a estas operaciones. O sea, yo creo que siempre hay una parte como de tus votantes que dicen, hostias, o sea, ¿cómo podía ser en la lista de un partido hace 5 años y ahora de repente vas en la lista del PSOE con lo que has dicho tú del PSOE? O sea, la hemeroteca que debe tener Lluís del PSC, yo creo que empezará a aparecer en los próximos días y seguramente le va a colocar en una posición incómoda. Pero bueno, esto forma parte de las reglas del juego. Todos los partidos tratan de fichar a gente que responde un poco a otros electorados con la idea de, oiga, si esta persona viene con nosotros, usted que no me ha votado nunca, vóteme. Bueno, pues así funciona.
Cullera.
Sí, a veure, el Pablo coneix segurament molt més bé que jo el Lluís Rabell, perquè ha tingut més contacte personal. Jo personalment no el conec, però jo sí recordo l'hemeroteca de Lluís Rabell del seu compromís, federalista, no? Que és una cosa que a mi em sembla... I, per tant, ell i jo sabem, o ell més que jo sap, que estem parlant d'una persona honesta, que ha defensat les seves idees amb molta eficàcia. Ell va ser diputat independent encapçalant Catalunya...
Sí que es pot.
Sí que es pot. I, per tant, jo crec que aquí hi ha una qüestió que, que és evident. Aquest és un senyor que s'ha compromès en el seu moment amb, amb una línia política i d'actuació en un tema molt important, que és la participació veïnal, etc, que pot aportar a un projecte com el del Jaume Collboni, que és un projecte integrador, un projecte que vol treballar per tothom. Perquè, efectivament, té raó el Pablo en una cosa. El Partit Socialista sí que estem acostumats a aquest reparto de carnets, no?, de socialistes bons i socialistes dolents. Fa molts pocs dies a Lleida passat amb una tinent d'alcalde, ex-PSC, avui figura preeminent en un altre partit, que ha repartit carnets de bons i dolents. Clar, bons són ells. Per cert, tots amb càrrec, eh? No n'hi ha cap a casa. Els dolents som els altres. Bueno, doncs ja ho veurem, qui és bo i qui és dolent, no?
A quin partit ha anat, per saber-ho, eh?
Home, tu què diries? Qui reparteix càrrecs?
Ui!
Pues ja està. M'entens? Però a mi això, és a dir, me sembla mediocre, vull dir, no em fa patir. El que em fa patir és la proposta, el que tu ofereixes. I a mi, una notícia com aquesta em sembla que enforteix una línia d'actuació del Jaume Collboni en tant que vol representar la ciutat de Barcelona al conjunt. Suposo que més endavant pues, anirem coneixent la llista, anirem coneixent propostes, però a mi em sembla que criticar al Collboni perquè incorpori al Lluís Rabell o al Lluís Rabell perquè s'incorpori al projecte del Jaume Collboni, doncs, home, té poc fonament. Té poc fonament. I crec que, a més, que és bo, perquè Barcelona, si ha estat algo en el passat, ha estat un referent d'aquests moviments veïnals. No em refereixo a el que hem viscut els darrers anys en tant que moviment veïnal, el moviment veïnal que va construir aquella Barcelona integradora, on tothom hi cabia, parles l'idioma que parles, provingués d'on provingués de la resta de l'Estat o de més enllà, etc. I, per tant, jo crec que és una proposta, com a mínim, il·lusionant.
Aviam,
I la Teresa no està en campanya.
No,
eh?
Samper.
No, jo no presento res, eh?
De moment, tot arribarà
no, a aviam. El govern actual de la Generalitat doncs, ha sigut capaç de tenir una consellera de justícia que ve de l'entorn doncs, d'aquesta línia, per exemple. Té un altre conseller de Drets Socials que ve de l'entorn de Convergència i té el senyor Nadal que ve de l'entorn del PSC. Per tant, jo penso bueno, que això ha vingut per quedar-se i que jo penso que ni tan sols és criticable. No? Evidentment, hi ha qüestions que costen molt més d'entendre, com que, per exemple, el senyor Tamames defensa una moció de censura.
Ara. Volia acabar aquí. Volies que acabar sortint al pati, Sant Pere.
No, perquè Tamames... No,
doncs això, deia que... El fil argumental era... que això sí que costa d'entendre, que una persona que ve del Partit Comunista acabi ara defensant una moció de censura d'un partit d'extrema dreta, no? Tot l'altre jo penso que es pot entendre, perquè, a més, a Catalunya i a l'Estat espanyol doncs, hi han hagut doncs, bueno, uns anys, uns darrers anys polítics molt convulsos, doncs, que han fet que fins i tot les ideologies pròpies dels partits virin més del que haurien de virar normalment. I dit això, vaig coincidir amb el senyor Lluís Rabell un parell d'ocasions, a més en el Col·legi de Periodistes, parlant de la llei Mordassa i de temes de vivenda, i tinc un grandíssim record d'una persona molt afable i molt propera, per tant, crec que serà un gran polític, però no puc dir res més que això.
Aviam, què diu el... De nou, el tema Tamames.
No, el tema Tamames...
Si el tema Tamames en té fascinat.
Al final tots som la nostra biografia.
Això, la promesa de la
ràdio. No, però a part de que, és a dir, en fi, els 90 anys pensant en el futur és una cosa que està bé, en fi, és un futur immediat, però...
És molt optimista, vols dir.
Sí, però és el que hi ha, no? O sigui, no, escolta, jo...
Escolta, que no ho he escoltat a la Isabel. La Isabel Martí us ho deia, sí. És la vida. Clar. Aquest home té vida. Té una vida extrema, però té vida.
I mentre hi ha vida, hi ha esperança. Ara, també és veritat que Ramon Tamames, quan li han obert una porta, s'ha fotut dintre. És a dir, clar... La vida no és... La vida és de triar una mica, no? Les portes... Escolta, també va estar el CDS, amb el Suárez. O sigui, quan tu has passat del PC... membre del comitè executiu del Partit Comunista. Després se'n va anar, em sembla que a Izquierda Unida, després se'n va anar al CDS de Suárez, i ara va simpatitzar amb el PP, etcètera. I ara ha entrat ja la dinàmica de Vox, i ha recorregut tot l'art de Sant Martí. Ja t'ha enlluernat l'art de Sant Martí. I això què ho fan? Segurament fan la gent que té en lloc d'un cervell un tormix.
Pablo, ja està, ja ho tens. Ja està.
Algun comentari, Pablo?
Yo creo que es que el problema de esto es que tiene que ser... Yo me imagino a viejos militantes comunistas que hicieron la lucha contra el franquismo, que fueron a las cárceles, que se lo jugaron todo. O sea, yo creo que esto tiene que ser como una sensación de vivimos en un teatro del absurdo. Yo creo que
fíjate a Miguel Núñez escuchando esta noticia.
Claro, o sea, es que tiene uno que proteger su biografía. O sea, yo creo que hay cambios que se pueden explicar. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tuve de profesor en la facultad a Enrique Curiel y me encantaba tener como profe a alguien que había sido un dirigente político muy importante que acabó en el PSOE siendo senador del PSOE. Pero cuando se murió el hombre... Y senador después. Fue primero diputado y luego fue senador.
Es que yo voy a coincidir en vez de diputado y voy a poder gaudir de la seva...
Prosapia.
Sí, sí.
Sí, que era un tío encantador, además, y muy buen profe. Y cuando se murió y le enterraron, él pidió que le enterraran con una bandera, con la hoja y el martillo, porque decía, bueno, aunque yo acabe en el Partido Socialista, mi biografía política está marcada porque fui vicesecretario general del PC, fue Santiago Carrillo, además a su entierro, recuerdo que fui yo allí con Monedero, que fuimos algunos profes a aquello, dices, bueno, pues ha mantenido como una cierta coherencia y un cierto respeto hacia su propia biografía, aunque haya podido cambiar de ideas y aunque pueda estar en un lugar distinto al lugar del que partió. Pero que Tamames se preste a ser el candidato en una moción de censura de la ultraderecha, o sea, es que es una cosa como de madre del amor, hermoso, aunque sea por su propia familia, un poco de respeto.
Sí, bueno, a él, y perdona, y lo de Rosa Díez...
Bueno, pero lo de Rosa Díez, o sea, como yo creo que Rosa Díez ya ha dado todos los pasos hacia la ultraderecha que tenía que dar. Yo no tenía no tanta información que no de que Tamames se ha hecho ultra. Sí, sí, vete tú a saber.
Sí,
sí, sí.
Bueno, aunque se presente a Eurovisión. No,
¿cómo?
No, digo que presenté para cantar para Eurovisión.
¿Cuál es el fest?
El perquè de tot plegat.
3:15 del matí, ja és que anem ja acabant, saps? Anem ja acabant. Que, per cert... Adéus,
ara... Hem de parlar dels 7 gots de les noies d'ahir, perquè estareu parlant dels homes, però sí, les noies ahir va...
Això, perquè ara,
el primer equip de femení del Barça va fer un festival.
Que matin tots o totes o qui sigui. La Lliga Espanyola de Futbol Femení és un desastre. Sí. I juga en contra dels interessos del futbol femení, ja ho he dit.
En bona part per culpa del president de la Federació Espanyola, que no s'ho ha cregut, que no s'ho ha cregut, que els hi ha pres el pèl i que és capaç...
Doneu-li temps.
No, el temps és l'europea. L'Europa sí que té una competició que com a mínim tu t'agafes i et mires. Quan et fan jugar partits de futbol femení, un dimecres entre setmana a les 12 del migdia.
En camps infames.
On, a més, el Barça va guanyar en cada partit 7-0. Cada partit. És a dir, és que no té cap repercussió.
Però tu saps el que gaudeixes veient-la jugar?
Sí, no digo que no gaudeixi, però
sí, també gaudeixo... A la gent que li agradi el futbol...
Com m'agrada molt veure l'Ona Carbonell quan fa... Quan
a la gent
fa...
que li agradi el futbol,
sí,
que faci l'exercici sí, d'anar a l'estadi...
Jo puc dir-te l'alineació del Barça Futbol. He vist pràcticament tots els partits d'aquesta temporada des de...
És
la tele,
espectacular, però, el joc que tenen aquestes noies.
Però és veritat que és poc competitiu.
Clar, i l'esport que és competència. Clar, sí, si no hi ha...
I la culpa és dels que ho han de promocionar.
Correcte. Bueno, 3:15.
M'ha aprofitat per donar el resultat de les noies.
Sí, si algú, que ho hem dit aquest matí, també. Aviam què?
Vaig passar una mica de fred, però vaig disfrutar molt. I, a més, vaig tenir el convenciment... Però no em passa mai, eh? És com si hagués tingut una visió de que guanyaríem. I mira que la primera part, vam fotre un futbol gos allà darrere tots, vinga, ben futur. O sigui, només faltava que es fotessin tots 11 dintre de la porteria. Però és que aquest futbol miserable està castigat. Jo no sé si per la providència o pels jugadors del Barça, no ho sé. Però veies que en un moment donat els hi farien un gol i serien incapaços de fer-ne un altre. El Sevilla era incap... I mires els jugadors que té el Sevilla i no té mal equip. Té un home que ahir, recordo, em sembla que era el programa del Pou, que li parlaven del cap dels Barrufets,
sí.
Un tipus, bueno, no sé, té un entrenador una mica estrany.
Una mica estrany que li va donar un full, com amb aquests que tingueu per fer ull de poll,
sí.
A Joan Jordan,
sí.
Que jo crec que van perdre...
Va perdre per Copa del
Rei. Mitja hora va estar allà.
Va estar mitja hora allà, que bueno, o sigui, no, va ser un... Van passar del 1-0 al 3-0, sí, sí. Per culpa d'aquell paper.
O sigui... Era un paper com el del Lister per intentar, sí, que no el passessin.
Igual es va explicar malament, no el van
treure. Bueno, tia Maria,
va, palante. Començat en cotxe per Espanya, no pel Corsa Swing concretament, i hem seguit a peu per Catalunya. Un bon homenatge a l'Espinàs. Deixa'm dir que es demostra que per ser bon periodista i bon escriptor es pot ser bona persona. O s'ha de ser bona persona, bàsicament. I també deixa'm dir també que sempre que sento el nom de la campana em ve al cap com es va crear el nom de la campana, que va ser l'Espinàs, amb el nom de la Isabel Martí, és una campana, la campana, diguem-ne. Bé, i de l'Espinàs hi ha una cosa que admiro molt, Basté, que em servirà per fer l'ull de poll, que és que crec que fins l'últim dia, fins l'últim article que va escriure el periòdico l'any 2019, sempre els feia en màquina d'escriure. Mai va passar-se a l'ordinador. Cosa que la gent que escrivim sabem que és bastant més difícil, perquè al final un ordinador... Pots fer les teves trampetes,
has de ser bon mecanògraf.
Bon mecanògraf i tenir, sí, molt clar què és el que estàs escrivint, perquè dubto que la màquina d'escriure, que jo i vaig escriure quan era petit i anava a col·le, però mai més...
No, jo durant 30 anys...
...fas amb l'ordinador. És a dir, has de tenir molt clar, no pots repetir-te, no pots dir...
Te recordes el Tipex?
Ah,
sí.
I per
això
tant...
vol dir que no puguis esborronar el
sí,
que fas,
sí. Sí, sí, però crec que l'Espinàs, a més, feia...
Bueno, ho ha dit ella, que era tan precís que ho feia tot d'una
tirada. I això té el seu mèrit. Llavors, això m'ha fet pensar, Basté, que això ho feia l'Espinàs ja gairebé a l'època del chat GPT.
No, és que ha aparegut aquí ara. Digues, què?
I afortunadament la ment humana, ara demostraré que la ment humana, la meva no, però la de la immensa majoria de la gent, continua sent millor que la intel·ligència artificial. I havia d'arribar el dia de fer l'ull de poll amb intel·ligència artificial.
No fotis.
Sí. Però ja veuràs que és un drama. A veure, també és veritat que les preguntes que li he fet a la màquina no són les...
No són innocents.
No són les... O sigui, la Mònica hagués preguntat millor a la màquina que jo. Perquè, clar, el primer que li he dit és fes l'ull de poll del bon RQ sobre l'Espinàs.
Sí.
I m'ha dit, no tinc informació sobre aquest tema específic.
Clar.
Bueno, llavors he dit, el món ha recusat un programa de ràdio. Ha mort Josep Maria Espinàs. I m'ha dit, lamento sentir aquesta notícia. No tinc informació específica sobre la mort de Josep Maria Espinàs. Però les pèrdues sempre són difícils, tal.
Llavors, la xapa.
Li he preguntat, pots fer...
Aplaudiria. L'intel·ligència artificial, sí, al final aplaudiria en el final.
Li he dit, pots fer la crítica d'una tertúlia de ràdio? I m'ha dit, sí, puc fer una crítica d'una tertúlia de ràdio basada en factors com la qualitat de la discussió, la diversitat dels punts de vista... Bueno, pam. I llavors li he especificat. I per dir, que jo crec que hi ha l'única part interessant, que és què pensa la intel·ligència artificial de vosaltres. I participa Pablo Iglesias, Màrius Carol, Mònica Terribas, Teresa Cunillera i Miquel Santa. I em diu, una crítica subjectiva d'aquesta tertúlia podria destacar el següent.
Ai.
Pablo Iglesias. Com a líder polític influent, la seva participació pot aportar una visió política important a la discussió.
Molt
bé. Bueno, Màrius Carol. La seva àmplia experiència en el món de la comunicació i la seva visió crítica poden enriquir la conversa.
Bueno.
Mònica Terribas. La seva presència com a moderadora...
Ah. Ja t'ha fotut fora, Basté.
Pot ajudar a mantenir una discussió ordenada i alineada amb els objectius del programa. Teresa Cunillera, la seva perspectiva diferent i el seu coneixement en diferents àrees poden enriquir la conversa i aportar una visió fresca a la tertúlia.
Au, ves, home.
I Miquel Samper, la seva visió d'anàlisi política i la seva presència com a expert en la matèria pot enriquir la discussió. En general, aquesta combinació de personalitats diferents i experts en diferents àrees pot resultar una tertúlia interessant. Bé, és igual. I llavors li dic... He puntualitzat.
Ai.
La modera Jordi Basté. Per aclarir-li.
I diu, no anirem bé.
I diu, aquesta informació afecta la meva crítica anterior. Jordi Basté és un presentador de ràdio i televisió conegut per la seva personalitat marcada i la seva perspectiva crítica. La seva presència com a moderador pot aportar una dinàmica diferent a la tertúlia i pot enriquir la conversa amb la seva visió i opinió personal. No obstant això,
ai,
també pot ser un desafiament per mantenir un debat ordenat i equilibrat.
Això ho has fet tu?
No, no, si la seva personalitat domina la conversa.
Bueno, clar.
En general, la seva presència pot ser un factor que influeixi en la dinàmica i la qualitat de la tertúlia.
Tots amb visió fresca,
De la resta, m'agrada molt. Tinc ganes de menjar bacallà de Cala Teresa, m'ha agradat recuperar la cançó de Cap al Futbol, i he descobert que una de les coses que em faltava saber sobre Pablo Iglesias és que una vegada li van dir Nyu. Nyu, que és un nom que m'encanta i que he descobert gràcies a això, que ve d'una tribu africana.
Tu m'has dit coses molt rares, Marius.
No, no, en fi, un dia que vaig anar al Kruger i tal, vaig provar Nyu.
El Kruger? Kruger, vols dir que es diu Kruger? Kruger,
no, sí, no es diu el...
El
parc, no?
El parc,
no?
A veure, ara tu què pensaves? En un restaurant, no.
No, jo pensava en Freddy Kruger.
Escolta, imagina't, Kruger per mi és un paisatge i Kruger per ell és un assassí. És a dir, això demostra que la intel·ligència artificial sap de què parla. Sap de què parla.
Ha parlat d'una personalitat especial.
I acabo amb una frase, amb la frase que ens ha dit la Isabel Martí sobre que va dir el Josep Maria Espinar sobre els enterraments. El millor que es pot fer en un enterrament és el mateix que fa el mort.
7 minuts i les 11. Rico, 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 Segurola i Joan Topallàs d'aquí uns moments aquí a l'estudi del Món RQ. Màrius Carol, Mònica Terribas, Teresa Cunillera, Miquel Samper i Pablo Iglesias. Fins dilluns que ve. Una abraçada molt forta.
Abraçada.
Que vagi bé.
Bon dia.
Adéu, bon dia, bon dia.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc? El perquè de tot plegat.